I heu de saber que l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que ahir va acabar, ha batut rècords. Ha superat els 53.000 assistents presencials durant aquesta edició.
Tentol, en Celestí Oliver.
Passen 5 minuts de les 4 en punt després d'aquesta batussa amb el poble d'Esporles, que ben jugat.
Molt ben jugat.
Sí, sí, ben jugat. Sí. Veurem si tornen, perquè, clar, la batussa continua tot aquest mes d'agost i veurem si...
S'han posat 5 anys.
Si han de tornar. Bé, idò, començam aquesta segona hora de Tentol, un programa amb totes les lletres, com sempre, i ara sí, qui s'hi ha posat al capdavant és una amarga xifra, Pollencina. Sí, ella mateixa se posa ovacions. Ella mateixa se posa ovacions, però tímides.
Clar que
clar,
sí.
Marga, quina hora feres? S'ha
d'animar.
L'una i mitja.
Jo crec que no he fet tant tard mai en els moros clar, i cristians, Marga.
La batalla de moros i cristians ja fa hores que
ha acabat.
Però tornava a peu, que ha sigut, tenia prop.
Jo vos diré que era vora escociesa i migdia, i mos topàrem en Namarga, xifra. Per tant,
i de vista aquesta hora.
Per tant, 12 hores després encara continuava en dansa.
Però sap que de jove cifra. Ella ho pot fer tot.
Sí, ho pot fer. Bé, no, tot ja mos costa més fer aquestes coses.
Has de donar les gràcies a en Lluís Fortesa, que t'ha fet relleu d'aquella primera hora, perquè supos que era feixuga aquella primera hora. Ara t'incorpores en aquesta segona com a... Primera hora.
En tot cas, fa molt bona cara.
Fa molt bona cara, sí.
Per ser dilluns i per venir de la patrona, jo, mira-lo.
Ho passaràs bé? Naves de cristiana.
Sí, sí, sí.
Vares que va remuant,
emmascarada,
i també emmascarada. Bé, gràcies, Marga, per ser-hi. I bé, ha arribat el moment de conèixer això que vos avançàvem, la notícia del dia, que és la del 100 de mà, del dia de ressaca, també, de l'Atlàntida. Maria Pons, ets aquí?
Som aquí.
Ets aquí. Miquel Junc, ets aquí també.
No he fuit.
No he fuit. No,
però ara no.
I no fugiu en fora, perquè si no, clar, quedaria jo tot sol aquí. I no...
Però com bé.
I no.
No
fa falta, exacte. Bé, idò.
No sé què faria sense nosaltres.
Sí, dèiem que abans de xerrar en Amarga Cifra, perquè és el 100 de mà de... dels moros i cristians, de la patrona.
Marga Morfó girava, millor sí, que el que sí.
Bé, també hem de comentar l'endemà d'una altra notícia que era ahir, que era la cloenda de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, d'aquesta gala de clausura, en què veiem totes aquestes grans estrelles i també...
Na Maria Pons.
Na Maria Pons, i la reina anava a dir.
Sí, però jo no
primer
era
la reina i llavors Na Maria Pons.
Jo era una persona fanera allà, no anava d'estrella, però vaja.
Bé, però... Ara, Maria, tu mos ho contaràs bé.
Sí. Atlàntid sabent, Atlantis depèn, Atlàntid se clou, tentacles espets, ciutat en silenci al fons de la mar, columnes, arcúlies, escoles navals, el rei i la reina, una xarna, un enfós, registre de peixos, comerç, migracions, Atlàntid se cruix, sa nit de cibern, Atlàntid se perd, i en pecs que la bruix.
Ahir acabava la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest amb una gala de cloenda durant la qual es va fer l'estrena estatal de la pel·lícula El ser querido, dirigida per Rodrigo Sorogoyen, un dels moments més esperats d'aquest festival d'enguany.
Jo sé que he de dir una cosa, però abans faré un apunt, que és que jo vaig poder xerrar amb en Rodrigo Sorogoyen, juntament amb na Vicky Luengo,
sí.
I clar, jo a ella, bé, na Vicky, na Victoria, com si fos amiga meva, i ella li vaig xerrar en mallorquí, després m'ha girat cap a ella i li vaig dir, bé, ara tot te lo traduzco i te lo digo en castellano, i me diu, no, Yo no entiendo el catalán. Háblame mallorquín y li vaig xerrar en mallorquín i vas seure contestar la pregunta. Així que Rodrigo Sorogoyen for president.
Sí, sí. Més gent així.
Exacte.
Sí, exacte. Una mica d'interès o d'inquietud i ja està. I pots entendre moltes vegades idiomes que no són els teus. No?
Sí, que jo crec que bé, ja havia fet coses com en mig en català, o sigui que ell no és català, però té coneixença d'aquest idioma, però clar, també a vegades el català i el mallorquí, si no has escoltat mai el mallorquí, pot nedar, però se va arriscar i li va sortir bé.
Sí.
En tot cas, com dèiem, ha estat una edició que ha batut tots els rècords, ha estat la més multitudinària de la història de l'Atlàntida.
I na Maria Ponsa era.
L'any passat ja era, també,
bé,
no? En som micròfon.
Ja, va sumant.
Vaig sumant.
Gràcies a tu, pujant d'espectadors.
Clar, era per això. Per això hi ha el meu vestit. No, vinga, va. Més de 53.000 espectadors que han assistit... Clar que era meu.
Preciós.
No diré d'on.
No, avui no anirem endavant.
No, no, no.
Preciós, eh?
T'ho puc deixar quan vulguis, Celestí.
El vestit?
Sí.
Ah, no sabia si eres guió. Vinga, sí, ja el me deixaràs.
53.000 espectadors.
Assistents, sí.
Que han assistit a projeccions, conferències i concerts, espais emblemàtics de Palma.
Atlàntic s'ha perd, empecs que la bruix.
Aquesta gala de Cloenda la podeu recuperar i vetres a la carta, supos que ara crec que no hi és, però d'aquí poc hi serà, segur.
Espera, perquè jo no ho he vist i ho necessito veure.
Per favor, persones que no publicau els programes...
Que se'l feim a vegades, eh?
Sí, sí.
Bé.
Depèn,
però
clar, si jo...
Vols escoltar amb tu, en aquest cas...
Anna Maria se val treure.
Teories, te val veure.
Una captura de pantalla de quan xerra amb en Javier Bardem.
El vídeo sencer. Però clar, pensa que
ja... Fotos.
Si tu arribes... Sí, de fet, és d'ençó mòbil de la pantalla de la televisió, però si tu xerres amb una estrella internacional i te dissocies i després no saps què has dit,
no
te fa ganes
veure
a men que estàs, no?
Em poden xerrar ja, ara, a ple, o hem d'esperar una estona...
Espera una estona.
Acabar l' historial de la gala d'ahir.
Hem d'escoltar tots els cervells que tenim.
Vinga, sí, perquè tenim molt de convidats especials. Però bé, és que en aquesta retransmissió la varen conduir dues persones que coneixem ben bé, una Maria Pons, que tenim aquí, l'altra és la nostra directora, que sol ser la presentadora del programa, però avui és de vacances,
la Margarida Mateu,
que vàrem fer aquesta retrovisió.
Tot el mes d'agost.
Tot el mes d'agost seran nosaltres aquí.
Sí.
Fent Tèntol, però...
En estimó.
Maria, després mos contarà més cosetes, però, Maria...
Sí, ara jo me call, que se diu, ara no me surt la paraula... M'aguant les ganes.
Sí, sí, aquesta llengua.
Sí, i ja està, i avançam. Com dèiem, durant aquesta gala també es varen entregar els premis de la secció oficial del festival, que cada any entreguen premis, i enguany, si no vaig errada, em van afegir un parell més de categories.
Per què eres tu?
És que està finíssim aquest home avui, Celestí Oliver.
Vinga, continuem. Sí. I arribam a...
En el premi de millor pel·lícula, que va ser per Lionel, de Carlos Saiz.
¿Estabas en la panadería que hacías?
Pan.
Ya, coño, pero...
Pan.
¿Hacías repostería o solo pan?
Todo.
¿Cuánto estuviste trabajando de esto?
Pues hasta los 20 años. De los 13 hasta los 20.
Així sona aquest tràiler de Lionel, millor pel·lícula d'aquesta Atlàntida d'enguany. I el premi a millor pel·lícula nacional va ser per Mala Bèstia, l'òpera prima de la catalana Bàrbara Ferrer. La pel·lícula Blue Film, d'Eliot Tartel, també va sortir guanyadora de la nova secció Trens. I el jurat va triar A la carn, d'en Joan Porcel, com a millor pel·lícula de balear.
Bé, Lluís, abans de res t'he de felicitar, estàs d'enhorabona, està funcionant beníssim la carn, entrades exaurides, gent que enxerra, una forta repercussió, no sé si tot això t'ho esperaves, no sé com ho estàs vivint i com te sents.
Que estàs avorrido.
¿Y tú?
También. Haciendo el tonto.
Hola.
Qué bonito, cabrón.
En Joan Porcel, que va presentar aquesta pel·lícula, que se'n va endur aquest premi per la carn, i que tant ell com la resta de persones que varen recollir premis en aquesta cloenda varen fer discursos bastant reivindicatius. Per tant, són persones en les coses clares, en aquest sentit. Mm-hmm. En tot cas, quan
ja... I enhorabona per aquest premi.
Sí, enhorabona, mm-hmm. perquè és una pel·lícula més molt arriscada, que...
I que no és el primer premi que rep. En no. En l'estat estatal no. també n'ha rebut, i això és molt important sí, per al sí. cine d'aquí.
Ja en dut.
I doncs sí, totes aquestes estrelles que tenim, aquest talent balear. Com ja vos hem avançat, el plat fort d'ahir era la projecció de El ser querido, sí. i ahir de matí tant el director del film, en Rodrigo Sorogoyen, que amb aquest nom ja has de ser famós...
Mm. Amic d'Anna Maria Pons, ja, a mallorquí.
Supercol·legues. No,
tots són amics d'Anna Maria Pons, ara.
Supercol·legues, sí. i tots són guapíssims col·legues, i llestíssims. O sigui, ja... és que clar... I com els seus protagonistes també eren Javier Bardem i na Victoria Luengo, que varen oferir una roda de premsa mm. es de matí. No a la gala de Cloenda, sinó es de matí. I a Tentol hi varen poder ser, hi va anar na Margalida Mateu, i podrem escoltar què varen dir sobre la pel·lícula.
Sí, sí, començam escoltant, si vos sembla, el director i amic d'Anna Maria Pons, Rodrigo Sorogoyen, que ens explica d'on sorgeix aquesta història.
Isabel, Peña y yo, los co-guionistas, que ya hemos escrito unas cuantas historias, queríamos desmarcarnos un poco de lo que llevábamos haciendo, desmarcarnos de Asbestas, que había sido como una película muy, bueno, que tuvo un éxito bastante inesperado, y queríamos empezar como a contar otro tipo de historias, o desde otro tipo de enfoque, mejor dicho, que donde siempre decimos, para que nos entendáis rápido, donde no hubiese muertos ni asesinos, y que acercarnos un poco más a un mundo que conociéramos más, que nos interpelara más de una manera más íntima. Y a todo esto formamos un triángulo muy especial con Victoria, con el que ya habíamos trabajado en Antidisturbios y habíamos entablado una amistad muy especial y bonita. Y entonces queríamos hacer una película con ella, escribirle un papel... Y se nos, un día en una comida empezamos a hablar sobre paternidades, sobre los padres y los hijos y las hijas que éramos, y de repente vimos ahí como que había una especie de historia interesante.
Y un temps quan era una dona, mateix de que no muri el tot, i em va Miquel, Miquel, no en devíeu fer de bo. Quatre cans de bou manava la monomés entre Vicenç i de Bres, n'hi ha 199.
Escoltant a Júlia Colom, perquè no ho han dit abans, però va posar música aquesta darrera jornada de l'Atlàntida, havia de venir a Leonor Waldin, però per problemes aliens en el festival no va venir. En el seu lloc va cantar, va fer dues cançons en directe a Júlia Colom, una va ser aquesta, Sa Madonna, i l'altra va ser una versió de No, de na Shakira, que la va cantar
Veríssim. Em fa moltes ganes veure una versió de na Shakira feta per na Júlia Colom.
Na Júlia Colom...
No vaig poder veure la retransmissió, però la recuperarem poda.
Na Júlia Colom tot ho canta, perquè, tot clar, canta, té aquesta veu que tan meravellosa que, i aquesta presència, que, clar, idò ho va fer beníssim. Acompanyada d'una guitarra i per en band.
Ella tota sola.
Sí, ella en la seva veu i una guitarra, que no me'n recordo el nom del guitarrista, me sap greu, però ho va dir. I d'això, aquesta banda sonora varen tenir, però continuam amb la roda de premsa de El ser querido, una pel·lícula dramàtica que explica la història d'un director de cinema que, després de 13 anys fora contacte amb la seva filla, li ofereix un paper a la seva pel·lícula. Bardem, el meu amic, també.
Ara arriba en Bardem.
Explica,
ara arriba
explica quin és el seu paper i diu així.
El trabajo, el oficio de él no le define como personaje, creo que lo que le define como personaje es la circunstancia, su historial, su biografía, ¿no? En este caso, de padre ausente y de persona con ciertos conflictos que resolver. Luego a eso se le suma que se dedica al cine, pero no creo que lleva a la profesión mucho de su aspecto personal. Creo que no es un retrato de un director de cine, es un retrato de una persona que pasa por un viaje que dice haber reflexionado y haber cambiado y que vamos a descubrir si es así o si no es tanto como él cree, y que se dedica al cine. Y mucho de eso lo pone en su manera de dirigir a otras personas, especialmente a su hija.
1150 corteres de blat mullava cuir pintat i coll de rossí que basten per mantenir. Si neu costit
I l'altra protagonista, na Victoria Luengo, també explica com veu ella aquest paper que interpreta el ser querido.
Para mí es un poco parecido a lo que dice Javier, no creo que sea algo en concreto que la defina. Lo que para mí fue importante y al final encontré que era interesante trabajar en esa parte de la película era que Emilia, en los momentos en que estaba interpretando a Gabriela, estaba siendo mirada por su padre. Entonces creo que es una mujer que le ha faltado mucho la mirada de su papá durante toda su vida y ha querido que su padre la mire y la vea. Y de repente tiene la oportunidad, 13 años después de no verle, de que él la mire todo el rato. Entonces intenté hacer esa distinción de que cuando ella estaba siendo mirada por su padre a través de la cámara, simplemente no actué a la actriz, actué a la hija que quería gustarle a su papá.
Bé, jo ara puc seguir fent apunts, no? Perquè, clar,
sí,
com que jo tinc declaracions exclusives...
De primera mà. A un pam, no?
És que hem fet això perquè tu xerris.
Clar, exacte.
No per posar els talls.
Això era una intro. Era una intro per anar fent això, entrar en olivetes.
Idò, em va dir una cosa molt interessant.
En Bardem a tu?
Sí.
Soraya?
No. T'imagines que me va susurrar un secret?
Està gravat.
No vàrem arribar en aquesta complicitat. Sí, sí. Quan IB3 els apugi, les tindrem.
Ah, d'acord.
Però, clar, jo li vaig demanar per aquest paper que fa, que ell fa de director de cinema, i li vaig dir com ha estat per tu posar-te a l'altra cara de la mònada, tu que ets actor, sent un paper de director. I m'ha dit, idò, mira, va ser com a tot un repte i tal, perquè, clar, no, és una cosa que jo no havia viscut, i vaig intentar fer-ho com he vist que ho fan altres directors, o els bons directors de pel·lícules, que vaig intentar aprendre-me tots els noms de totes les persones que hi havia en el rodatge. Diu, i a vegades me costava recordar-me, perquè en el final hi ha molta gent, i com que va fer aquest clic per ficar-se dins el paper de director.
Ah, clar.
I després m'ha dit que en el final és una història que sí, que xerra de cinema i de tot això, però que... Era més el que comentava en Sorogoyen de la relació d'un pare-fia, com que això és el que pesa i que també és una situació que tots ens poden sentir identificats, perquè al final tots som humans. I el que deien a Victoria Luengo, que també anava un poc per aquí, per la relació aquesta fraternal, quan els hi vaig demanar... perquè en Rodrigo i na Victoria estaven junts. En Javier Bardem el vaig agafar per separat perquè va venir així.
El vas estirar tu?
Ell ja partia.
I el vas estirar en directe.
Ell ja no volia xerrar.
Va venir cap a tu, però...
En directe el vas haver d'estirar.
No, no el vaig estirar, ja no el vaig tocar. No,
evidentment.
Clar, tampoc no.
Però estava concertada aquesta entrevista.
No, no, mullant els llons i van dir fer el que puguis.
Bé, clar, tu estaves a peu d'escenari, no?
De catifa. I ja partia, i clar, jo li vaig fer un pot de pena, vaig anar al seu micro i li vaig dir una preguntita per a la televisió autonòmica de les Isles. I la representant ja feia així en sobres, com si dir... No molestis perquè ja no vols xerrar més. I m'ho va mirar i li vaig dir, venga, que tu hermano me ha dicho que sí, perquè en Carlos Bardem també va xerrar amb ell. I m'ho va dir, venga, vale. I li dic, què tal el Mundial? I se va descoronar i aquí ja varen ser amics.
Perquè, clar, va anar a veure molt de partit del Mundial.
En Rosalía, per cert, un besito a Rossi. I en
Penélope
Cruz. Que ara
també l'entrevistarem perquè ara
un dia vendrà en Rossi. I això, i en Rodrigo i en Victoria m'ho van dir que havia estat tot un somni poder fer feina amb en Javier Bardem. I bé...
Clar, tu que dus tantes entrevistes a les esquenes...
Gerard.
No, no. Això és any que fa que t'hi dediques, que mos hi dediquem, no?
Sí, és vero.
I deu ser d'aquestes entrevistes agraïdes, no? Que encara que hagi durat segons o minuts...
La vaig fer curta?
No ho sé, a veure. Vares estar nerviós, no hi vares estar...
Saps què passa? Que tot va passar tan aviat perquè vaig tenir tant de problemes
ja
per entrar
no
i després
no.
També era com
clar,
enganxar tothom.
També és el que tenen aquests actes, no? És que és una voràgina, sí, i fas les coses com un motoret.
Sí, i ell va ser tan agut i jo crec que, o sigui, va ser curt perquè jo ja era com, no el vull enredar més perquè sabia que no volia donar declaracions i m'ha fet el favor, però i res, i després van xerrar un pot de Mallorca i tal, i això va ser, però clar, ara quan me demanin quina és la persona més famosa que has entrevistat, una opció és dir en Javier Bardem, perquè això és una pregunta que sempre m'ho fan.
Qui més famós que en Javier Bardem has entrevistat?
És escriptor del llibre del Club de la Lucha.
Mira, també és molt famós.
Que té un nom molt mal de dir, Alexander Palihniuk o algo així.
Alguna cosa així.
De Rocío de Palma.
És més famós en Javier Bardem.
Pot ser. Vosaltres vos fan molta aquesta pregunta, quina és la persona més famosa que heu entrevistat?
Sí, mai sé que queda contestat.
Ja,
és que són tant de noms en el final, no?
Ni t'ho sabria dir, ara.
Ja,
però en Javier Bardem no. No l'ha tingut a prop.
No arribem al teu nivell.
No l'ha tingut a prop.
No.
Qualque dia, he de dir que en Carlos fins i tot va ser més agut que en Javier, però bueno, un bon tàndem de germans, la veritat. Guapíssims i llestíssims, com he dit. Tot cas, una pregunta segura, després que aquests dos actors, actrius i directors hagin passat uns dies per Mallorca, era quina és la relació en Silla i en l'Atlantia Film Fest. En Sorogoyen deia que estava molt content de presentar aquesta pel·lícula a un festival com és l'Atlantia.
Y yo estoy muy contento, obviamente, yo creo que todos lo estamos, de presentar aquí en este festival la peli. Es un festival que ya vine el año pasado y que ya le he dicho a Jaume 18.000 veces que me encanta, que lo valoro muchísimo, se lo he contado a todo el mundo que viene, vais a ver. Es un festival muy relajado, muy cinéfilo. Este año, esta edición me parece brutal, lo hablábamos hace dos días y creo que es, bueno, aparte de que todos curráis muy bien, el mérito de del catálogo que tenéis y que conseguís me parece... Vamos, muy loable y muy envidiable y muy admirable. El viernes vine a ver, fuimos a ver su portal en el Paradis, me parece una peli muy interesante, sobre todo muy, muy necesaria, ¿no? Yo tengo la idea de Mallorca, que he venido varias veces, como un paraíso, efectivamente. Pero luego cuando ves lo que se está convirtiendo, ¿no?, con el turismo, se te parte el corazón, la verdad. Entonces este documental... os lo muestra, no te cuenta nada que no sepas, pero puestas esas imágenes ahí, dices, hostia, en qué somos capaces, ¿no? ¿Cómo somos capaces de transformar o de pervertir un sitio que podía ser maravilloso, todo por esa idea de, lo dice el documental, esa idea de progreso mal entendida, ¿no? El progreso, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo hay que progresar?
Això deia en Sorogoyen sobre l'Atlàntida i sobre... a la seva visita a Mallorca, que havia vist aquesta pel·lícula d'Anna Marga Melià, que l'havia remogut un poquet.
Sí, he de dir, perdona, Miquel, que tots, igual que tots els premiats que varen pujar a cercar premis, tots els actors, actrius i directors varen ser també bastant reivindicatius, amb el tema de Mallorca i la saturació.
També ha estat una setmana un poc moguda.
Sí. Clar, ha tingut ressò, evidentment, internacional, i també... Bé, en Miquel i jo divendres érem un concert i també de Tartar Helena, precisament qui sentim ara amb aquesta Madonna.
Anna Júlia Colom.
Anna Júlia Colom. I també van tenir unes paraules per aquest moment tan decisiu que viuen ses illes a nivell de massificació.
Sí, sí. No, Victoria Luengo també va voler acabar aquesta roda de premsa parlant en català. Ja m'ho va dir abans Anna Maria, que amb ella també havia xerrat un poc en català, agraint aquesta convidada a un festival fet a Mallorca, que diu que és un lloc molt especial per ella.
Que res, que jo estic molt contenta d'estar aquí, que és un lloc molt especial, evident, per mi, a la meva vida, i presentar-ho avui aquí, la pel·lícula en família, que ve a veure la peli, doncs és una oportunitat preciosa i estic molt, molt agraïda d'estar aquí. N'hi ha 1.150
corteres de blat molt llevacu pintat i coll de rossí, qui va estar per mantenir. I bé, Maria, ara si volem entrevistar famosos, ja sabem a qui li hem de demanar, no?
Haureu de xerrar amb la meva representant.
Sí.
A la meva manager.
No te poden dirigir la paraula tu directament, ja.
Anava a dir, tens gelosos els contactes?
Pot pensar. Jo crec que tots els periodistes companys ens han d'ajudar i sempre intentem fer-ho, igual que vosaltres ho feis en jo, també.
Bé, vas passar gust ahir, però. Varen ser hores de feina.
Home, em vaig passar pena, també, perquè, clar, tampoc no és una cosa fàcil en la calorada que feia i tota la voràgina que és allò, però... però bé, la veritat que després, en aquell moment no ho penses i ja, com diuen, no sé com se diu en mallorquí, a toro pasado...
Vau passant.
Mos ho poses difícil, eh?
Perdona-me, lingüistes de les Balears.
Festa passada.
Després n'ets conscient. No? Coques menjades.
Exacte.
Festes passades, coques menjades.
I ja està. Mira si ho tenim bé. I a menys menjant coca.
I de res, l'any que ve, a menys si hi tornes i vos puc contar més coses.
El ser querido...
S'estrena en els cinemes d'aquest país dia 26 d'agost. Si vos fa ganes, no sé si encara queden entrades, fan una projecció especial amb un col·loqui després de s'estrena amb un altre pic. Els meus amics de Capçalera que ja han comentat, en Rodrigo, en Victoria, en Javier... No, perquè serà telemàtic. Però, clar,
això
quan sentin la meva veu se'n recordaran.
Això en els cinemes.
Sí, en els cinemes de Balears. Per tant, ja ho sabeu, a final de mes podreu veure aquesta pel·lícula, que jo no vaig quedar a veure. Per tant, no vos puc fer cap ressenya en aquest sentit.
Mm. Per tant, veurem d'esperar aquestes setmanes, fins dia 26 d'agost, per veure aquesta estrena del Ser Querido, aquesta nova pel·lícula d'en Sorogoyen, després de As Bestas.
Sí. No sé si, sí, perquè bé, no sé si ha hagut entre i entre... Va fer Los Años Nuevos, va fer Antidisturbios en Aviki, però
després
pel·lícules
de,
exacte, no me sona.
Després de ressò i de sexy que va ser As Bestas. Idò, i gràcies, Miquel.
Res, a vosaltres.
Per aquesta crònica, i na Maria per ser-hi.
Na Maria sabia aquesta... més coses que jo.
I jo ja m'acai fins d'aquí una estona, perquè... Suficient.
Clar, aquesta estona no la va trepitjar molta gent. Només la trepitjaven... les estrelles, la reina i les autoritats.
Sí, les autoritats i tots els famosos convidats.
I na Maria Pons.
En Miguel Bernardo, que també vaig poder xerrar amb ell, que era membre del jurat, que té uns ulls blau cel que t'atreveixen. I ja està. I en Rafa Cortes també vaig xerrar amb ell, que va passar per els estudis en aquest programa fa uns dies.
Sí, fa divendres de la setmana passada, no? L'anterior. Molt bé, doncs, Maria, gràcies per aquesta crònica a peu d'estora blava. Són les 4:30, feim un tèntol i tot d'una tornem.
Quin és el teu moment de tèntol?
El meu moment de tèntol és després de dinar. Jo faig una aturadeta i me relats. Me va superbé.
IB3 Ràdio és diversitat.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí,
psicològic. Quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. El Lectobro amb Nadal Suau.
Passen 3 minuts de les 4:30. Josep Nadal Suau, com estàs?
Molt bé, què tal, Celestí?
Bé,
i
tu?
Com esteu?
I na Maria, que és per aquí.
Molt bé, com estàs, Nadal? Avui
ens
toca... Ben diferit una mica, no?
Ben diferit, sí, ai, a la distància.
Sí,
en distància, sí.
Sí.
Encara ja, per Madrid, ja.
Sí, i me queda un periple.
Què vol dir un periple? Vacances, o no?
Vacances. Bé, vacances a mitja. Ja saps que quan arriba l'estiu és que escrivim, ens emportam la feina allà on anam, no? I la lectura, però vaja, sí. Seré per diversos indrets.
Clar, i ja avances feina de cara a setembre? De cara a inici de curs?
Home, és a dir, de la feina editorial i de la feina periodística, alguna sí. Mm. La pedagògica, l'aspecte de professor i de l'ensenyament, aquest queda absolutament aparcat. D'aquest faig net dos mesos, una mica menys. Sí.
Ja és així, eh?
I a més me va molt bé. Sí, me va molt bé, perquè és un tipus d'exigència diferent. Bé, en el meu cas, molt agradable, però, bueno, està bé oblidar-se en una estona, que després es tracta amb els alumnes és molt exigent, diguem-ne, psicològicament, sí. Saps? O sigui, t'identifiquen molt amb ells i, en fi, res.
Mm. Clar, descanses per aquí i tot exigent és per l'altra banda, no? Tot
exigent exactament,
escrivint. Exactament. Sí, molt bé, digues.
No, anava a dir, fent una d'aquestes coses que ens agrada a la ràdio, no? d'enganxar un tema a l'altre, anava a dir que justament parlava d'identificar-se i jo volia començar la secció d'avui fent referència a una de les pel·lícules de l'estiu, una d'aquestes pel·lícules que tothom n'està parlant.
Sí.
Jo, de fet, crec que n'hem parlat una mica a Tèntol, que és l'Odissea.
Nadal, m'has de dir la teva opinió.
Què vos ha semblat a vosaltres?
No, jo t'he demanat primer. Venga.
Jo l'he tenen pendent, encara.
Jo l'he visto.
No, anem a veure. Me va entretenir. Hi ha una cosa que me va agradar bastant, que és com incorpora els elements fantàstics visualment. Això ho fa amb bastanta elegància. Sí. Però no és una pel·lícula que m'hagi impressionat, eh? Vull dir, me va passar bé, però ja està. No me va impressionar.
Massa expectatives creades, pot ser?
Clar, això també pot ser.
Sí, ja podria ser. A tu què t'ha semblat? Ara sí que t'ho puc demanar, no?
Clar, però tu això és perquè ets un d'aquests puristes que consideren que hauria d'haver seguit la història original, fil per randa, o no té res a veure amb això?
No. En aquest sentit, no. Jo troc que si fas una adaptació, és efectivament una adaptació.
D'acord.
I me sembla molt bé que agafis un tema clàssic i li donis, una dimensió que és més contemporània o més... A mi això m'ha semblat beníssim, no? No hi veig cap inconvenient. I, de fet, algunes de les decisions que prenen en aquest sentit, fins i tot te diria que són part de les coses que m'agraden de la pel·lícula, no? Ara, després, la trobo una mica... Me passa molt amb el cine de Christopher Nolan, que la trobo una mica plana de tonalit, de to. És a dir...
Que tot és intensíssima, vols dir.
Exactament.
Uau, jo és que vaig sortir de cinema...
Cada fotograma és èpic, no?
Sí, no. Jo vaig sortir de cinema que dic, ara, jo no sé si me pegarà una taquicàrdia, perquè, clar, el que vol aconseguir ell és que ho passis malament, com ho va passar en Odisseu, entenc, i és veritat que ho aconsegueix durant quasi 3 hores, que crec que és molt difícil mantenir això, però sí que és veritat que és una pel·lícula, per jo, que hauré vist una vegada, me va agradar, però que no ho veuré més, i més si no és en el cinema, perquè tampoc no és el mateix, aquesta pel·li, si la veus a casa teva.
Efectivament. De llavors estan més o menys d'acord, eh? Vull dir, a mi, jo vaig estar content de veure-la, vaig passar una estona entretenguda, i com t'he dit, hi ha moments, aquella arribada a l'infern, per exemple, trob que està resolt amb bastanta elegància, però, bueno, vull dir, ja està, saps? I després, això és una cosa que ha dit molta gent, jo no soc que el primer... Però és veritat que hi ha fragments, per exemple, el fragment de Charlize Theron, que sembla talment un anunci de perfum.
Sí, és no veritat, que ho dius. No
sé què dir-te, no? Vull dir...
De Calypso. Bé.
Bé.
Però vaja.
Ja la veuré, però ja veurem si vos fa casa.
No, sí, Celestí, sí. En pantalla gran jo crec que val la pena veure-la primer, perquè així pots conversar del tema i pots dir la teva, no? Que és un dels entreteniments d'aquest estiu. I segon, perquè és un gran espectacle, vull dir, les coses que cadascú el seu, no? Vull dir,
espectacle visual, totalment.
Sí, absolutament.
Bé, anem a la nostra pel·lícula.
Clar, perquè jo començava en la pel·lícula perquè en Nolan, una de les coses que recrea, i jo crec que la recrea prou bé del text original d'Homer, fos qui fos Homer, que aquesta és una altra, però vaja, és l'anècdota d'Argos, no? Aquest cas d'Odisseu, del protagonista, que era un cadell quan Odisseu marxa i que no vol morir sense haver tornat a veure el seu amo, no? Com una mostra ja, un dels primers grans textos de la literatura universal, ja tenim aquesta cosa de la lleialtat dels cans i de la... I, en fi, un exemple de la relació tan intensa que a vegades arribam a tenir amb els animals que ens acompanyen a la vida, no?
Sí.
Llavors, donant-li voltes en aquesta escena, he pensat que avui voldria parlar de dos llibres recents, que no tenen massa mesos en el mercat, i que parlen una mica d'això. Un és Quan ellos se van, de Julia Navarro, encara no està traduït al català, tot i que probablement en algun moment algú ho farà, i l'altre és Llebretó, d'en Chloé Dalton, el teniu a Edicions del Periscopi en català i Libros de l'Estrella Vida en castellà, en aquest cas es titula La Liebre i jo. Anem a veure. Començam amb el llibre d'en Navarro, Quan ellos se van. Julia Navarro és una autora de novel·la històrica, diguem-ne, no sé com dir-ne, comercial, amb esperit de best-seller, no? Jo crec que, pel que tinc entès, el que ella fa, crec que ho fa prou bé, habitualment, no? Aquesta mena de novel·la. Però he de reconèixer que jo no sóc lector habitual de Julia Navarro. El que passa és que Quan ellos se van és un llibre diferent que, inevitablement, em va despertar curiositat, perquè és un text molt més personal, és un assaig, però a estones quasi sembla un dietari personal, que parla, doncs, vaja, del dol per la pèrdua d'un animal de companyia. Un pastor alemany, que l'autora va tenir al llarg de 13 anys, i que precisament nomia Argos. No és que Julia Navarro sigui la dona més original del món, doncs en té aquest nom, però vaja, ja està bé perque és un nom preciós i bé, molt literari, no? Llavors, quan Argos va morir, Ana Navarro va experimentar doncs, aquesta sensació de dol, de buit, que qualsevol que hagi tingut un animal que l'hagi acompanyat a casa i que hagi estat part de la seva família, doncs pot entendre perfectament, no?
I
va decidir, en un moment determinat, que havia d'escriure aquest llibre, que, com dic, no és el que acostumam a esperar d'ella, però que el resol bastant bé, la veritat. És un llibre molt, molt entenedor, evidentment ella no és una autora que, diríem, que se'n vagi molt per les branques, no ho fa molt sofisticat, maneja unes referències culturals que ens són a tots molt, molt, molt familiars, vull dir, no et revela res que no coneguis, però maneja tot aquest homenatge a la seva, al seu Argos, i per extensió l'homenatge als cans i les cusses que ens acompanyen a la vida, doncs amb molta gràcia, la veritat, és que és molt fàcil sentir-se identificat, inspirat pel llibre d'en Navarro. Jo, si el tema us interessa o si us identificau, jo el recomano. A més, ella fa dues coses, és a dir, divideix el llibre en dos blocs. En el primer relata anècdotes seves, al llarg de la seva vida, amb els diferents cans que ha tingut, i la segona part fa un homenatge a cans que ella ha conegut a llibres, a pel·lícules, a sèries de televisió, a quadres, etc etc. Seria allò personal i allò més ample, més cultural, reunits a un sol llibre, no? Té també alguns moments on es fica, diríem, on fica idees que poden tenir una certa, diguem-ne, controvèrsia. Jo, per això, he observat, mirant una mica la reacció dels lectors a xarxes socials, a blogs, etc, he vist que és un llibre que xapa una mica per la meitat els lectors, perquè n'hi ha que s'incomoden amb algunes coses que diu Navarro. I jo he de dir que la majoria, no totes, però la majoria jo hi estic d'acord. Però és un poc, però potser ella és una mica radical en com ho planteja.
Com, per exemple? Sí.
Per exemple, ella parla de... identifica d'alguna manera el fet de passejar els cans doncs, fermats o fins i tot a vegades amb un morrió, no? Ho identifica amb una mica amb esclavitud. No? Mm-hmm. Ve a dir que no és la forma ideal de vida per a aquests animals, ni prou per si, que ella li sap molt de greu i que considera que això és una cosa que hauríem de ser capaços de gestionar d'una altra manera. I en qualsevol moment ho diu amb una comparació tan intensa amb l'esclavitud humana, hi ha lectors que s'enfaden una mica. Però jo crec que si ets capaç de posar-li un poc d'empatia, pots entendre perfectament el que diu ella. Jo estic una mica d'acord, no? És una mica incòmode haver de fer viure un ésser al que estimes, però som més en la aquesta clausura. Condició una mica... Sí. Clar, exactament.
Clar, submissió.
És una submissió. Mm. És una submissió que tots entenem perquè es produeix, té una explicació molt lògica, però no deixa de ser obligar-los a viure en un entorn que no està fet per ells i, per tant, amb unes condicions que tampoc són les ideals, no? N'hi ha d'altres, però no m'ho vull allargar gaire perquè necessito parlar també de l'altre llibre, poca broma.
No, i que l'han de llegir, també. L'han de llegir i...
Sí, exacte, i tampoc se tracta de desmuntar-vos tot i que ja sapigueu. Exacte. Hi ha un tema molt interessant, que sí. És un supertema, que a mi em sembla un supertema, i és que Julia Navarro és vegetariana.
Sí.
I per què és vegetariana? Doncs perquè per ella és superincoherent estimar un ca i després menjar-se un xotet o un porquet. Mm. No? I això ja sé que hi ha molta gent que ho troba molt incòmode, un tema discutible, però jo crec que amb això té tota la raó del món. Mm. I és un tema que hi ha molta bibliografia que no tinc ganes... En fi. Però recomanaré ràpidament un llibre d'una autora que anomena Melanie Joy, que és un llibre que té uns anys, se titula en castellà ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? I explica molt bé com així hem estat capaços de desenvolupar una mirada que fa parts i quarts, no? Els canets i els moixets són molt simpàtics i vivim amb ells,
domèstics,
això també els poden menjar, no? Bueno, és un tema per pensar-hi. Uh-huh. I na Julia Navarro planteja, jo crec que bastant, amb bastanta solidesa.
Uh-huh. Ben apuntat. Perfecte.
L'altre llibre, Llebretó, o La Liebre i jo. És un llibre curiosíssim perquè, a més, està superben escrit, és una exquisitesa de llibre, i parla d'un tema una mica diferent, perquè, clar, una llebre no és un animal domèstic. És un animal no gaire perillós, certament, però és un animal salvatge, no? Sí. Llavors, na Chloe Dalton, que és una dona que professionalment se dedica a la política, és assessora política, ghostwriter de diferents polítics conservadors britànics, ghostwriter vol dir que és qui fa els discursos del primer ministre o d'un ministre d'Afers Exteriors, etcètera, etcètera, una persona molt seriosa, molt ordenada, i en un moment determinat, passejant per pel seu poble, troba una petita llebre, però res, tot just acabada de néixer. Però que no, la mare ha mort, aquell animal està indefens absolutament allà enmig i decideix emportar-se-la a casa per cuidar-la unes setmanes i després, en fi, amollar-la un altre pic i que se'n vagi a la natura. El que passa és que aquestes suposades 3 setmanes es converteixen en 3 anys. Mm. 3 anys al llarg dels quals Chloe Dalton conviu amb aquesta llebre, no la fica a casa seva, però sí en el seu jardí, que com a bona assessora de ministre d'Afers Exteriors doncs té un jardí notable, no? I que hi ha animal pot passejar-se per allà amb molta llibertat, però al final és una convivència entre un animal no domesticat i no domesticable, no? I un ésser humà que ve d'una vida i d'una mentalitat molt racional, molt civilitzada, molt organitzada. I la trobada entre un i l'altre doncs enriqueix moltíssim la vida de l'autora i ho explica amb moltíssima gràcia, no? El llibre, sobretot, és una reivindicació o una reflexió sobre com moltes vegades estimar, en aquest cas una llebre, però podria, podria valdre per estimar una persona, no? Estimar no pot ser sinònim total de protegir o de sobreprotegir, no? És a dir, o de controlar. El que ella descobre, el que en Chloe Dalton descobreix és que per molt que la fascini aquell animal i que vulgui protegir aquell animal, doncs, bueno, en darrera instància, aquell animal pertany a la natura, no a casa seva, i en algun moment l'haurà de deixar marxar, no?
Clar,
i, això, en el llibre, hi ha una cosa que ho sintetitza molt bé, que és que l'autora explica que en cap moment va batiar aquesta llebre, no li va posar un nom. I tothom li deia, no, li hauries de posar un nom, li hauries de dir així o així de sa, i ella diu, no, perquè li estaria, d'alguna manera, l'estaria...
Agafant més carinyo, no, verdura?
Agafant més estima, l'estaria sotmetent, l'estaríem posant una cosa que realment no és seva, perquè aquest animal està cridat, en definitiva, a desaparèixer de la meva vida en algun moment, i ha de ser així. Qualsevol altra cosa seria sotmetre-la de forma artificial, no?
Sí.
Doncs aquest és el tema del llibre, i com dic, na Chloe Dalton, que és, la seva, que és el seu primer llibre, vull dir, ella no havia mai fet d'escriptora, diríem, no? Però ho explica, la veritat és que moltíssim, és exquisita i, a més, molt, molt lleugera, molt bona de llegir. És un llibre que m'ha agradat molt.
Uh-huh. I ja tenim Llebretó, per una banda, o La Liebre i jo, de na Chloe Dalton, i, per altra, aquesta primera recomanació que ens fes, Josep, Cuando ellos se van, de na Julia Navarro.
Efectivament. Jo crec que qualsevol persona que estimi els animals, i sobretot que hagi tingut l'experiència de conviure-hi, jo crec que pot passar gust. Literàriament, potser el llibre de na Chloe Dalton me sembla més ric, més complex, però si t'acostes en el llibre de na Julia Navarro sense prejudicis i amb ganes, doncs, de... Bueno, en aquest cas sí, d'identificar-te una mica. Això d'identificar-se amb els llibres a vegades és discutible que sigui la millor estratègia o la millor forma de llegir, però en aquest jo crec que sí, perquè el que cerca en Julia Navarro sobretot és una certa complicitat amb el lector, no? Planya i estimar plegats els cants de les nostres vides, i ho fa molt bé.
I ja tenim dues lectures per aquest dia d'aquest mes d'agost. Gràcies, Josep Nadal Suau, des de Madrid. La llegirem,
sí,
bé?
Sí, anirem passejant d'indret en indret i us aniré fent cròniques de per on soc.
Que bé, que bé.
M'encanta, beníssim.
Moltes gràcies. Una ferrada.
Fins la setmana que ve.
Una ferrada per vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
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 Tento.
I de tres ràdios, humor.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I vos hem de contar que Joan Carles Simó ha publicat Fil a l'Agulla, un llibre dedicat a la indumentària tradicional mallorquina.
Ara que ja acaben les festes, tothom
L'obra de Joan Carles Simó recull i documenta el vocabulari relacionat amb la vestimenta tradicional de Mallorca amb l'objectiu de preservar una part essencial del patrimoni cultural i lingüístic de l'illa. Després d'anys d'investigació, ha constituït aquest diccionari especialitzat en què recull centenars de termes vinculats amb aquesta temàtica.
I d'ahí ja podem saludar l'investigador Joan Carles Simó. Com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda, com anem?
Molt bé. Vareu presentar aquest llibre a Sa Pobla fa unes setmanes, un llibre que en aquella presentació ja va tenir una bona acollida.
Sí, sí, sí. Ja, bueno, el vam presentar abans, la primera presentació la vam fer a Solla, com és natural.
Sí.
I després, clar, vam dir que era necessari anar amb els nostres amics més apreciats de tots, no?, que són els de Sa Pobla i d'altres pobles on tenim previst també fer presentacions.
Mm. Clar, Joan Carles, quant d'anys t'ha duit recollir i fer tot aquest recull de vocabulari de tot el patrimoni tèxtil mallorquí? No sé si has hagut de parlar amb molta gent.
Sí, bé, la investigació ja ve de molt antic, perquè ja en els anys 90 va ser quan varen començar amb el grup Aires Follerics a recollir informació i a recollir peces, no?, que estaven en procés de pèrdua. I llavors ja varen començar a fer fitxes, a mirar inventaris. O sigui que realment la investigació, si vols dir així, arrenca des dels anys 90.
Mm-hmm.
Però, clar, diguem-ne que la confecció darrere han estat uns 4 anys darrers, no?, en els que ja seriosament hem posat fil a l'agulla, no?
Mai per millor dit.
De recollir tot aquest vocabulari que apareix en els nostres documents més antics, en inventaris i testaments i tot això, i a partir d'aquí, doncs, hem confeccionat aquest vocabulari.
Mm-hmm. Clar. Un vocabulari que de cada vegada se coneix manco, no?
Sí, efectivament, sí. Hi ha una mica de feina d'arqueologia lingüística també aquí, perquè, clar, hi ha molt de vocabulari que s'ha anat perdent, lògicament, perquè les peces també van desapareixent. I bueno, hem intentat també doncs, recuperar un poquet tota aquesta terminologia, no?
Clar, quins exemples mos podies posar d'aquests mots? I perquè, a més, a banda de citar-los en el llibre, t'encantes que també els expliques un poquet, no? Perquè, clar, pintures si col·li molles així, de cop i volta, un rebosillo, però no li expliquen, sí. Diu,
clar, rebosillo, que... jo crec que tothom sap que és, però,
sí.
Clar...
Home, sí, bueno, no sé.
O no tothom,
hi ha coses molt curioses de vocabulari. Tu has citat el rebosillo, que, efectivament, com aquestes terminacions en illo són barbarismes, no? Però
sí,
que,
sí.
Bueno, que hi ha molt, molt introduïdes, no?, dins del vocabulari nostre, i dins del vocabulari de la indumentària, però jo que sé, una algarina, per exemple, no? Mm.
Què és una algarina?
És una mena de capot o de camisa llarga que s'utilitzava ja en època medieval i que després va evolucionant fins al segle XVIII. Diguem-ne que serien un poc allò que després se va dir camises de lleure, no? Però,
sí.
Però vaja, en el seu origen seria un poc més antic, no? I, per tant, o jo que sé, o una almeixia, no?, que és aquella túnica curta d'origen àrab, no?, que se posava damunt de la roba.
Mm.
És a dir, hi ha molta terminologia que efectivament s'ha perdut la peça i, per tant, s'ha perdut també el vocabulari, no?, però al llegir els inventaris i al consultar els inventaris i els testaments, doncs, apareixen allà aquests termes.
Mm-hmm. Clar, i quin seria la peça més moderna, diguéssim? Clar, hi ha peces antigues, però supos que són capes i capes d'indumentari. Mm-hmm. No sé si
sí.
Hi ha una
sí, sí.
Peça ja antiga, però que sigui ja d'època moderna, o que no sigui tan antiga.
Bueno, nosaltres hem recollit informació, diguem-ne, des de tot segle XIV, segle XIII, mm-hmm. No? Fins i tot molt del vocabulari també l'hem pogut constatar que apareix a l'obra de Llull, per exemple, no?
Mm-hmm.
I hem arribat doncs, fins ben entrat del segle XX, lògicament,
mm-hmm.
Perquè interessa, sobretot des del punt de vista de la indumentària tradicional, interessa la moda del segle XVIII, sobretot, perquè potser és la darrera més autòctona, podríem dir, entre cometes, no? I després ja venen totes les influències posteriors, no?, des de fora, que s'introdueixen ràpidament, no? I a Solla, sobretot, tenim aquest exemple de les indústries tèxtils on s'introdueix això. Però, vaja, més que peces modernes, el que sí que hi ha són evolucions de peces, com sí. El cas del rebosillo, que t'han comentat, no?, que després passaria a ser un volant, no?, i aquest volant cada vegada se fa més petitó, fins que arriba a desaparèixer ja a principis del segle XX, o els tipus de calçons, no? Que, clar, des d'aquells calçons que coneixem amb bufes, però que després s'adopta la moda del calçó recte, no? És una curiositat aquí, ens conta Rullanimir, que a Solle, per exemple, se va posar molt de moda perquè en les indústries tèxtils era molt incòmode passar entre les màquines amb aquells calçons tan amples.
Ah,
i varen veure, i varen veure aquests calçons a la península quan anaven a vendre les teles, i llavors ho varen dur aquí, i això va tenir molt d'èxit perquè era molt, molt còmode, i a més, les dones contentíssimes, diu, perquè eren fàcils de rentar i de tornar a posar. Que són anècdotes que tenim d'això que tu dius de l'evolució de les peces d'una època a una altra.
Sí, dates curioses i història i cultura de les nostres illes.
Exacte, que has volgut posar-li fil a l'agulla tot aquest patrimoni tèxtil i tot aquest vocabulari, sobretot per preservar això, vocabulari i indumentària. Joan Carles, moltes gràcies.
Sí. Gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres.
Una ferrada.
Una ferrada, gràcies.
Una ferrada ben gran, moltes gràcies.
I de Tres Ràdio. Les notícies de l'exili.
Bon dia. El govern exigirà al Manco